Bon dia, com esteu?
Bon dia, de més sol al matí i nuvolades de tarda. Ambient més assolellat la primera meitat del dia, amb bandes de núvols que poden deixar algun ruixat de basc local a la tarda.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'aquest dilluns 11 de març de 2024 a Palamós. Han vist sortir el sol justament fa 57 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 9 graus. La setmana comença amb una primera meitat del dia, en general amb sol, i algunes bandes de núvols que seran transitòriament més compactes entre el migdia i la tarda. La temperatura anirà entre els 4 graus de mínima i els 16 de màxima. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i que també es pot escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'EMD de l'Estartit portaran a la Fiscalia la gestió de l'expresident de l'EMD. A més, hem de destacar també que el Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya absol el professor de la Bisbal condemnat per abusar d'un alumne. I a més, també parlarem de la instal·lació d'un mareògraf a Palamós que servirà per estudiar les conseqüències del canvi climàtic sobre l'augment del nivell del mar. De seguida ho repassarem tot, però a més, avui parlarem amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Corçà, Josep Bofill, sobre la mostra de teatre amateur que s'està desenvolupant durant aquest mes de març del municipi. I com cada dilluns, també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. De seguida ho repassarem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot saludem en Ferran. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
També tenim en Sergi. Bon dia, Sergi.
Bon dia, Maria.
I també la Paula Camps. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
També saludem a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs de les principals notícies del Baix Empordà. I és que, com explicàvem en aquest inici de l'informatiu, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'EMD de l'Estartit portaran a la Fiscalia la gestió de l'expresident de l'EMD, Carla.
Una auditoria ha detectat factures inexistents i un possible increment salarial encobert que acaba ascendint a un forat de més de 300.000 euros. A part de portar-ho davant la Fiscalia, la Comissió Bilateral de l'Ajuntament, EMD, vol portar-ho al Tribunal de Comptes de la Sindicatura de Comptes i també al Ministeri d'Hisenda.
I també parlàvem de que el Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya absol el professor de la Bisbal condemnat per abusar d'una alumna. Què més en sabem, Mariona?
En un inici, la sentència va condemnar el professor a un dels tres casos dels que s'havia acusat. Se li va imposar una pena mínima d'un any i mig de presó i 3 anys i mig sense exercir de professor. Segons recollia la sentència, el docent va reconèixer haver fet un tocament involuntari a la menor. Després, el cas va saltar al Tribunal Suprem, que va absoldre el professor de delicte d'agressió sexual. El tribunal va concloure que l'acusat havia negat categòricament haver tocat el cul a una menor i va reconèixer que havia estat un accident. La sentència final recull la falta de proves sòlides per condemnar l'acusat i desvirtuar per complet el principi de presumpció d'innocència.
I tal com avançàvem, han instal·lat un mareògraf a Palamós que servirà per estudiar les conseqüències del canvi climàtic sobre l'augment del nivell del mar. Què més en sabem, Paula?
Aquest dispositiu és una realitat gràcies a l'acord entre el Museu de la Pesca i la Universitat Politècnica de Catalunya, que impulsen aquesta iniciativa amb l'objectiu d'obtenir les dades, les quals han de permetre fer-ne un seguiment i interpretar les conseqüències del canvi climàtic sobre l'augment del nivell del mar.
I també hem de destacar que la policia local de Sant Feliu vol incrementar la seva plantilla a 55 efectius més.
La policia local de Sant Feliu de Guíxols va celebrar divendres la seva festa. A l'acte es va anunciar que el cos policial vol augmentar la plantilla a 55 efectius i treballar per la creació d'una nova seu de policia.
I Palafrugell renova el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància fins l'any 2027.
Aquesta distinció certifica el compromís del municipi cap als nens, les nenes i adolescents. D'aquesta manera, Palafrugell es compromet a impulsar accions de suport a les campanyes de les Nacions Unides per protegir els drets dels infants, segons ha explicat el consistori en un comunicat.
I Calonge i Sant Antoni inicia el programa Plens de Vida amb dos tallers per a les persones grans del municipi, Carla.
El programa Plens de Vida realitza per mitjà del conveni amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i CaixaBank Acció Social, el qual té com a finalitat fomentar l'autonomia de la gent gran, desenvolupar competències, activitats i recursos personals.
I en esports hem de començar parlant de l'empat a un del Palamós a l'estadi del Figueres, Sergi.
Els palamosins van obtenir un punt en el derbi empordanès que es pot considerar un bon resultat. No oblidem que el Degà arribava al partit amb la necessitat de sumar els 3 punts i sortir de la zona de descens. Però al davant tenien un Figueres que volia continuar a la part alta de la taula.
I aquest cap de setmana també s'ha disputat la 22a jornada de segona catalana. Repassarem breument els resultats dels equips de la comarca en el grup 1 de la categoria.
En el derbi baix empordanès de la jornada, el Torroella va derrotar el Palafrugell amb un contundent 4-0. L'Atlètic Bisbalenc va caure per un solitari gol al camp del Marc Adalam i empat del Bellcaire a l'estadi de l'Empuria Brava Castelló. El partit del Calonge al camp del Juventus Lloret va ser ajornat.
I la de Sauleda reforça amb el fitxatge de Mohamed Zayoun, més conegut com a Roni.
Busquen mantenir lideratge del primer grup de la tercera catalana. Les últimes setmanes han guanyat, però venien de jornades amb empats i derrotes que els havien fet reduir l'avantatge a la classificació. Ara continuen líders amb 41 punts.
I en bàsquet hem de destacar una nova victòria del Bisbal Bàsquet, aquest cop amb més patiment, Sergi.
Els bisbalencs es van mostrar desconeguts a la primera part davant d'un club Blancesto Octavus molt incisiu, però a la represa van ser capaços de remuntar i acabar guanyant per 73-77.
I pel que fa a l'hoquei patins, el club hoquei Palafrugell perd a la pista del Barça Atlètic.
Derrota dels palafrugellencs a la pista del filial del Barça, que suposa també perdre la tercera plaça. El Simar Igualada és qui ara ocupa aquesta posició, aprofitant que el Palafrugell va ser derrotat per 2-1.
I pel que fa als equips de Girona Ciutat, comencem parlant de la victòria del Girona de futbol, Sergi.
Els gironins necessitaven retrobar-se amb el bon joc i ho van fer derrotant l'Osasuna a Montilivi per 2-0. Els gols de Porto i Savinho van servir per sumar 3 punts molt valuosos.
I per la seva banda, en la Lliga ACB, el bàsquet Girona no va poder parar l'empenta de l'UCAM de Múrcia.
Els murcians, que jugaven a casa, van fer un partit molt seriós i van acabar emportant-se el triomf per 81-73. La setmana que ve, el València Bàsquet visitarà Fontejau.
I en bàsquet femení, l'Uni Girona va caure contra el Perfumeries Avenida.
L'equip de Roberto Íñiguez va lluitar de valent a Fontejau, però no va poder contrarrestar l'empenta de les segones classificades, que es van acabar imposant per 62-66.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, sobretot hem de destacar la nit de cinema, ja que el cinema català, però marxa de Hollywood sense cap Òscar. Però deixa escrit un nou capítol per la història després de competir en 3 categories en una mateixa edició. És que la Societat de la Neu ha perdut en les categories de millor pel·lícula internacional i millor maquillatge, i Pablo Berger tampoc ha aconseguit l'estatueta de millor pel·lícula d'animació per a Robot Dreams. Tot plegat en una gala en què Oppenheimer es va coronar amb 7 estatuetes, entre les quals hi ha el de millor actor de repartiment per Robert Downey Jr., muntatge, fotografia, banda sonora, direcció, millor actor protagonista per Cillian Murphy, a més del premi de la gran nit, el de millor pel·lícula. L'altra gran guanyadora de la nit ha estat Pobres Criatures, de Yorgos Lanthimos, amb 4 estatuetes pel millor maquillatge, vestuari, disseny de producció i actriu per Emma Stone. La zona d'interès, de Jonathan Glazer, ha rebut 2 reconeixements, el de millor so i film internacional. Barbie marxa amb un premi, el de millor cançó per a Billie Eilish. Doncs, bueno, tot i que no hagin guanyat aquests 3 Oscars, poden estar ben contents d'haver arribat en aquesta gran gala i també rebre aquest reconeixement, doncs, de ser pel·lícules nominades als Òscar. També hem de destacar, a traslladar-nos a Catalunya, que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 56 anys a Sant Adrià del Besòs, al Barcelonès. I és que divendres a 3:15 de la matinada, quan el grup va ser llavors quan el grup policial va rebre una alerta d'una persona ferida al carrer de la Rambla de la Mina. En arribar, els efectius de Seguretat Ciutadana i Investigació van corroborar que hi havia un home amb ferides d'arma blanca i el sistema d'emergències mèdiques es va desplaçar fins al lloc dels fets i van traslladar el ferit en un centre mèdic on va morir hores després. Els agents, però, continuen investigant el cas per esclarir els fets. I també hem de destacar, ara ens traslladem fins a Lleida, concretament a Puigverd, perquè el seu alcalde, Josep Solsona, assegura que és innocent de les acusacions de violència masclista en l'àmbit familiar. Recordem que els Mossos van detenir Josep Solsona aquest divendres al 8M per dues denúncies. El jutge el va deixar en llibertat sense mesures cautelars, investigat per amenaces, lesions, violència masclista, maltractament en l'àmbit familiar i agressió sexual a un menor d'edat. En un comunicat, Solsona exigeix respecte per la presumpció d'innocència i demana que la premsa no el sotmeti a un judici paral·lel. Mentrestant, el seu partit, Junts per Catalunya, l'ha suspès de militància i li ha demanat que plegui. Doncs veurem com s'acaba desenvolupant també aquest cas, doncs, de possible violència masclista. I abans de continuar amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs al temps amb l'Albert. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Dissabte passat vam tenir un dia plujós, molt esperat. Tornarem a fer servir el paraigües durant aquesta setmana?
Doncs avui es pot formar algun ruixat o tempesta de tarda, però la situació poc tindrà a veure amb la del passat dissabte. Fem un petit balanç de l'episodi de pluja que va deixar més de 36 litres per metre quadrat a Verges i a la Bisbal d'Empordà entre divendres i dissabte passat. A la resta del Baix Empordà es van acumular registres de 20 a 30 litres per metre quadrat, com per exemple els 30 de Castell d'Aro i Calonge o els 26 litres per metre quadrat de Palafrugell. En tan sols 10 dies de març, a la comarca la pluja ja ha deixat entre 40 i 60 litres per metre quadrat. Per tant, pluja molt benvinguda, del tot insuficient per omplir aqüífers i pous, però sí que és un primer pas per revertir l'actual situació de sequera hidrològica. Tornant al temps present, la setmana comença amb una primera meitat del dia en general amb sol i algunes bandes de núvols que seran transitoriament més compactes entre migdia i tarda. La temperatura anirà dels 4 graus de mínima fins als 16 de màxima. De cara a la tarda, poden arribar ruixats, localment acompanyats de tempesta, però la pluja, en cas de produir-se, serà en forma de ruixats de distribució irregular, d'abast local i amb quantitats entre minces i poc abundants, sense afectar tota la comarca. Demà i dimecres, més sol i pujada de la temperatura diurna.
Doncs veurem a qui li toca agafar el paraigües avui a la tarda. Moltíssimes gràcies, Albert, pel repàs del temps. I el comentari d'avui ens el porta l'Adrià Pujol.
Bon dia, amics i amigues oients de Ràdio Capital. Avui el meu comentari és una recomanació, diguem-ne, territorial, diguem-ho així, que està de moda aquesta paraula. Mireu, la majoria jo crec que ja ho coneixeu, però us volia recomanar una passejada just abans de Setmana Santa, abans que s'ompli tot de gent, la qual cosa també està bé, diguem-ho tot, i us volia recomanar que visitéssiu, si no ho coneixeu, o si fa temps que no hi aneu, el paratge anomenat la Fonollera. Hi havia un poblat ibèric que està documentat, però que al final el van tapar. Hi ha un parell de búnkers. És un petit promontori gairebé al mig de la badia de Pals, al qual hi podeu arribar, doncs us hauríeu d'acostar les basses d'en Coll i des d'allà enfilar a mà esquerra el camí, o podeu venir caminant des de la platja de la Gola per un camí fabulós que també us hi porta, però per la banda nord. És un paratge, insisteixo, està damunt del càmping Delfín Verde, que paga molt la pena perquè es veuen les medes des de lluny. Hi ha oliveres, hi ha alzines, hi ha, com dic, els búnkers, que sempre fa gràcia, no?, aquests vestigis històrics, però més que res perquè se m'ha acudit això avui, recomanar-vos algun indret, he pensat dir-ne d'altres, però aquest m'ha semblat que està poc concorregut i a més és poc conegut. Llavors, busqueu la Fonollera, busqueu a internet, busqueu la ruta que us vagi millor per arribar-hi. No us emprenedireu, és una passejada re. Si arriba en 5 minuts des d'on deixes el cotxe i disfruteu de les vistes, cavileu, penseu en el país, penseu en l'Empordà, dediqueu una estona també a no pensar res, a deixar els ulls que es passegin per l'indret, perquè finalment és una de les coses més empordaneses que hi ha, que és anar a fer un vol. Sembla estrany avui amb les presses que portem i la de pantalles que mirem i la quantitat d'informació que tenim, que no tinguem la vinentesa d'anar de tant en tant a fer un vol, a fer un tomb, a no fer res pràcticament, que és deixar que les cames es moguin, deixar que el cap es buidi i preparar-se per la marabunta que cada any omple el nostre país. Vinga, fins aquí la meva recomanació d'avui, que vagi molt bé.
Doncs agafem amb moltes ganes aquesta recomanació, que crec que a tots els empordanesos i també la gent que no és de l'Empordà ens fa falta de tant en tant. Moltíssimes gràcies, Adrià Pujol, pel comentari d'avui. I quan passa un minut i mig d'un quart de nou, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de destacar que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'EMD de l'Estartit portaran a la Fiscalia la gestió de l'expresident d'aquesta entitat municipal descentralitzada després que l'auditoria externa encarregada al que Servi Audit hagi detectat un forat comptable de més de 300.000 euros. A part de portar-ho davant la Fiscalia, la Comissió Bilateral de l'Ajuntament MD vol portar-ho al Tribunal de Comptes, a la Sindicatura de Comptes i també al Ministeri d'Hisenda. Tots els detalls, Carla.
L'informe ha analitzat el període en què l'expresident Francesc Ferrer va presidir aquesta entitat i s'hi han detectat irregularitats greus. Per començar, ni el 2021 ni el 2022 es van complir les obligacions de transmissió d'informació al Ministeri d'Hisenda. No es va comunicar ni el cost efectiu dels serveis, ni les línies fonamentals del pressupost, ni els períodes mitjans de pagament de les factures, apunten en el comunicat. L'auditoria feta per Alca Servi Audit ha detectat que durant l'exercici del 2021 es van comptabilitzar reconeixements d'obligacions de 4 factures que van quedar pendents de pagar per un import de 323.237 euros, les quals han resultat inexistents segons els mateixos proveïdors. També han detectat que durant els anys 2021 i 2022 l'EMD de l'Estartit va comptabilitzar diversos reconeixements de drets per suposats deutes de l'Ajuntament de Torroella per un import de 534.724 euros, que no tenien cap suport de resolució administrativa.
Cal recordar que aquesta anàlisi feta a la gestió de l'entitat, apunten des d'aquesta comissió, també ha posat en evidència que entre el 2022 i el 2023 hi va haver un increment en la nòmina de la presidència de l'EMD sense que aquest augment fos aprovat en junta de veïns.
Des de l'auditoria apunten que aquestes pràctiques han provocat una alteració del resultat dels principals indicadors de solvència financera de l'EMD. Entre ells, en l'exercici del 2022, el resultat pressupostari havia resultat positiu teòricament de 86.849 euros, a la pràctica, però, té un resultat negatiu de 237.704 euros. A l'exercici del 2023 van quedar 259.000 euros de factures pendents de pagament perquè no hi havia consignació pressupostària. El mateix passa amb les dades d'estabilitat pressupostària que suposadament donaven un resultat positiu d'aproximadament 21.000 euros quan en realitat la xifra era negativa i suposava un resultat d'aproximadament menys 302.000 euros. Per això, apunten des de l'EMD de l'Estartit, es veuen abocats a un pla de sanejament estricte durant aquesta legislatura que permeti, tan aviat com sigui possible, retornar a la normalitat. L'actual president de l'entitat, Genís Dalmau, ha mostrat la seva preocupació per aquests fets i per les greus conclusions que demostra l'auditoria. Unes conclusions, ha afegit, que demostren que es va arribar a posar en risc la pròpia existència de l'EMD. Dalmau ha explicat que el mateix grup d'auditors ha manifestat que mai s'havien trobat amb unes pràctiques com aquestes en cap administració pública en els seus anys d'experiència en el sector auditor i ha xifrat en 4.800 euros el volum de factures sense pagar que va deixar l'anterior equip de govern de l'EMD durant la passada de legislatura. El president de l'EMD de l'Estartit creu que la feina feta durant aquests mesos ha permès posar llum a una gestió política i tècnica nefasta, bàsicament en aquests dos últims anys de la legislatura anterior, i ha avançat que el seu equip de govern ha iniciat mesures en aquest exercici pressupostari del 2024 per reduir la despesa, mesures com la reducció del sou de vocals i president i retallades de partides en activitats culturals i de manteniment. L'alcalde de Torroella de Montgrí d'Estartit, Jordi Colomí, ha declarat que finalment es van posant les coses en el seu lloc i que després d'aquesta auditoria externa i de l'informe encarregat per la Diputació de Girona a la Universitat Rovira i Virgili demostren sense cap mena de dubte que la gestió de l'Ajuntament ha estat implacable, que ha mantingut els seus compromisos amb l'objectiu d'aconseguir un bon funcionament de l'EMD i que s'ha superat una etapa fosca de la que hem d'intentar passar pàgina el més aviat possible.
I aquesta auditoria externa es va voler impulsar després dels conflictes que hi va haver entre el consistori i l'EMD. Les problemàtiques entre aquestes dues entitats van començar a principis del 2022, quan el govern de l'EMD d'aquell moment reclamava 1,5 milions d'euros al consistori torroellenc, una acció que va acabar amb la interposició d'un recurs contenciós administratiu a l'Ajuntament per part de l'EMD.
La situació, lluny de desencallar-se, va provocar que el llavors president de l'EMD de l'Estartit, Francesc Ferrer, es desvinculés del partit UPM, formació que també es trobava al capdavant de l'Ajuntament de Torroella. Ferrer explicava que ho havia fet per desavinències amb el govern de Torroella format per UPM i Esquerra i assegurava que hi havia irregularitats en els pressupostos de l'Ajuntament. En les setmanes posteriors a l'anunci d'aquesta desvinculació, l'Ajuntament de Torroella va aprovar un recurs contenciós contra les disposicions que aprovaven el pressupost de l'EMD pel 2022. A finals del 2022, el ple de Torroella va aprovar per unanimitat una moció per demanar una auditoria dels comptes de l'EMD de l'Estartit. Ho va fer perquè va detectar diverses incidències durant el mandat i es va alegar que aquesta acció permetria recuperar la confiança perduda per part de tots els partits.
I hem de destacar també que el Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya absol el professor de la Bisbal condemnat per abusar d'un alumne. La sentència final recull la falta de proves sòlides per condemnar a l'acusat i desvirtuar per complet el principi de presumpció d'innocència. Aquests fets es remunten a finals del 2019, quan l'home era professor de tecnologia a l'Institut de la Bisbal d'Empordà. Què més en sabem, Mariona?
Quan l'acusat es va seure a la banqueta de l'Audiència de Girona, s'enfrontava a una pena de 13 anys i mig de presó. La resolució final, però, el va acabar condemnant només per un dels casos i li va imposar una pena mínima d'un any i mig de presó. El tribunal sostenia que hi havia altres elements que corroboraven la denúncia, entre altres que l'acusat va reconèixer haver fet un tocament a la menor de manera involuntària o que l'adolescent després va tenir canvis evidents en la conducta.
I cal destacar que aquest cas va assaltar el Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya, que finalment l'ha absolt del delicte d'agressió sexual sobre aquesta menor de 16 anys pel qual se l'havia condemnat.
El Tribunal Suprem va visionar els vídeos de la declaració de l'acusat i va concloure que no havia reconegut en cap moment haver tocat el cul a l'adolescent, sinó que va admetre haver xocat per accident quan la menor s'aixecava després de recollir material d'un armari de classe. El tribunal, a més, també se sorprèn que durant el judici a l'audiència la fiscalia renunciés a la declaració d'una amiga de l'adolescent que hauria presenciat els suposats tocaments. Més enllà d'això, el Tribunal Suprem també analitza la resta d'indicis en què es va fonamentar la condemna de l'audiència. Entre d'altres, que l'adolescent no volia anar a l'institut o que va canviar la manera de vestir-se. La sentència final dictamina, però, que tots ells no són prou sòlids per condemnar l'acusat i desvirtua per complert el principi de presumpció d'innocència i l'ha absolt de delicte d'agressió sexual.
I el Museu de la Pesca de Palamós i la Universitat Politècnica de Catalunya instal·len un mareògraf per estudiar en temps real la temperatura superficial de l'aigua, l'evolució del nivell del mar i altres paràmetres atmosfèrics provocats per oscil·lacions en les condicions atmosfèriques. Aquest dispositiu és una realitat gràcies a l'acord entre aquestes dues entitats que impulsen aquesta iniciativa amb l'objectiu d'obtenir aquestes dades que han de permetre fer-ne un seguiment i interpretar les conseqüències del canvi climàtic sobre l'augment en el nivell del mar. Què més en sabem, Paula?
Les dades de pressió atmosfèrica, temperatures ambiental i de l'aigua es registren cada 10 minuts. Es guarden una targeta de memòria SD i s'envien automàticament al web de seguiment on es poden consultar en temps real. El mareògraf instal·lat a Palamós és dels pocs que compta a Catalunya i permet mesurar canvis al nivell del mar provocats per oscil·lacions en les condicions atmosfèriques. A la Mediterrània, les variacions del nivell del mar solen ser petites, si bé sota determinades circumstàncies. Les risagues o seixes poden arribar a tenir un gran poder destructiu. L'aparell s'ha instal·lat al moll pesquer de Palamós, molt a prop de la zona d'amarrament de les barques del peix del Museu de la Pesca, i l'acció compta amb el suport de l'Associació de Nàutica Popular Front al Mar i de Ports de la Generalitat. En el marc de l'Horitzó Estratègic 2029, el Museu de la Pesca col·labora des de fa 3 anys amb l'observador del temps Josep Pasqual en la recollida de dades sobre la temperatura del mar davant del litoral de Palamós. També ha iniciat una col·laboració amb el Departament de Química de la Universitat de Girona per detectar la presència de metalls pesants en aigües de la badia. Amb la inclusió del mareògraf, l'objectiu és que el Museu de la Pesca i el Port de Palamós funcionin com un gran observatori blau per ajudar el món científic a comprendre millor els canvis globals en el clima i els oceans.
I ara ens traslladem fins a Sant Feliu perquè la policia local va celebrar divendres la seva festa. L'acte es va anunciar que el cos policial volia augmentar la seva plantilla en 55 efectius i treballar per la creació d'una nova seu policial. Cada any que se celebra aquesta festa el 8 de març per importància històrica, és perquè principalment es va fundar aquest servei el 8 de març de 1889. Què més en sabem, Paula?
Durant la celebració es van atorgar medalles, diplomes de mèrit i altres reconeixements a les persones, serveis o entitats que s'han distingit per alguna acció en matèria de seguretat i protecció durant el darrer any. A l'acte van anunciar que el cos vol arribar a una plantilla de 55 efectius, ara mateix en són 41, i que es vol treballar també per la creació d'una nova seu de la policia, que sigui més moderna i accessible. L'alcalde Carles Mota es va respondre que escoltava la petició i que s'aniran implementant les millores a mesura que les condicions econòmiques ho vagin permetent. Com s'ha anat fent els darrers anys, la festa va començar amb tots els policies amb uniforme de gala formats al pati del Teatre Auditori Narcís Masferrer. I l'alcalde Carles Mota, junt amb la regidora responsable de la policia, Laura Aiguavibla, passant i saludant. Ja a l'interior del teatre, després d'una actuació musical de Diana Sastre i Marc Ferri, es van projectar en vídeo les dades policials del 2023. Es van atorgar les diferents distincions i es va homenatjar també el personal d'altres cossos de seguretat o serveis.
I Palafrugell ha renovat fins al 2027 el reconeixement d'UNICEF com a ciutat amiga de la infància. Aquesta distinció certifica el compromís del municipi cap als nens i nenes i també als adolescents. D'aquesta manera, Palafrugell es compromet a impulsar accions de suport a les campanyes de les Nacions Unides per protegir els drets dels infants, segons ha explicat el consistori en un comunicat. Ferran.
L'alcalde Juli Fernández i el president d'UNICEF, Comitè Catalunya, Jaume Lanaspa, han signat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i UNICEF Espanya, que estarà vigent fins al 31 de desembre de 2027. Palafrugell va rebre el reconeixement com a ciutat amiga de la infància el 2014. D'aquesta manera, l'Ajuntament es compromet a impulsar polítiques locals que garanteixen el seu benestar i el seu ple desenvolupament. Es fa promovent la participació d'infants i adolescents, elaborant un diagnòstic per conèixer la realitat de la infància i l'adolescència i amb la definició i l'execució d'una estratègia o també un pla local d'infància i adolescència dotada de recursos. De cara al futur, Palafrugell es compromet a impulsar accions per informar i sensibilitzar sobre la Convenció sobre els Drets de l'Infant, també promoure accions formatives en matèria de drets de la infància o col·laborar en les campanyes de sensibilització i les crides de suport a les situacions d'emergència que realitzi UNICEF. Ciutats Amigues de la Infància és una convenció internacional que té per objectiu promoure l'aplicació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant. A Catalunya, 23 municipis, que representen aproximadament el 38% de la població infantil i adolescent, ostenten aquest reconeixement. Al conjunt de l'Estat, la xifra és més de 300.
I Calonge i Sant Antoni ha iniciat el programa Plens de Vida, que vol acompanyar les persones grans en un envelliment actiu i promoure propostes que els ajudin a millorar la seva qualitat de vida i també l'envelliment saludable. A principis del mes de març va començar el primer dels tallers que es desenvoluparan al municipi que estan adreçats a aquestes persones grans en el marc d'aquest programa Plens de Vida. Què més en sabem, Carla?
El primer taller en forma va comptar amb l'assistència de 22 persones i consta d'un total de 10 sessions que tenen una durada d'una hora i 30 minuts cadascuna i es portarà a terme cada divendres de 10 a 11:45 al centre Calongi fins al 10 de maig. L'objectiu del taller és promoure la salut mitjançant la realització d'exercici orientat a mantenir i millorar la condició física general de les persones grans. S'hi treballa el manteniment i l'increment de la força i la potència muscular, l'equilibri i la coordinació per conservar una bona forma física i prevenir les caigudes. A banda d'aquest taller per a la millora de la salut física, es preveu també en el marc d'aquest programa realitzar els propers mesos d'abril i maig una activitat de l'àmbit de la informàtica i la comunicació adreçat a persones grans, el taller La meva salut. L'objectiu d'aquest segon taller és aprendre a fer gestions en línia amb el centre de salut a través de l'aplicació de mòbil La meva salut, accedir a la informació personal de salut, comunicar-se amb els professionals sanitaris a través de l'aplicació i realitzar tràmits electrònics de forma segura i confidencial, entre d'altres. La realització aquests dos tallers vol donar resposta a algunes de les demandes que es van recollir durant les trobades organitzades per la regidoria de gent gran que es va fer als teatres Fontova i Mundet al gener. Les dues trobades van servir per copsar quines són les principals peticions d'aquest col·lectiu i a partir d'aquí, des de la regidoria de gent gran, s'està treballant per continuar donant-hi resposta.
I aquest cap de setmana es va estrenar la desena edició de la mostra de teatre amateur a Corçà. Seran tres les propostes que visitaran el municipi al llarg del mes de març i és que hem de destacar que aquesta primera obra es va fer aquest dissabte 9 de març a càrrec de la companyia de teatre Centre d'Arbúcies amb l'obra Molta Merda. Per parlar-nos una mica més d'aquesta mostra ens visita el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Corçà, el senyor Josep Bofill. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot m'agradaria preguntar-li com ha anat aquesta primera obra de teatre. Hi va haver-hi molta gent?
Doncs la veritat és que va haver-hi molta gent, tot i que va ser un dia, per sort, de molta pluja, però la pluja va parar a les 6 de la tarda perquè la gent tingués temps per venir cap a la sala i la veritat és que vam tenir molt d'èxit de públic.
Perquè, més o menys, quina capacitat té aquesta sala municipal a l'hora d'acollir aquestes obres de teatre?
En principi, la sala disposa de molta capacitat de públic, però ho reduïm una miqueta perquè no es vegi la sala tan gran, però normalment ens movem amb unes 150 persones,
més
o menys, per
dissabte.
I
quines obres, no sé si ho té en ment, quines obres hi podrem veure durant els propers dos dissabtes d'aquest mes de març? Perquè hem de destacar que venen seguits aquests dissabtes de teatre.
Correcte. Doncs mira, com bé deies, vam començar dissabte passat amb la companyia Centre d'Arbúcies, que van fer Molta Merda, l'obra de Molta Merda. Dissabte que ve tenim una companyia de Bescanó, que és la companyia Alba Nova, que ens presenta un dinar de festa major, i el dissabte 23, que és l'últim dissabte, ens ve la companyia Bisbalenca, serien els veïns de casa nostra, que ens presenten l'obra Perfectes Desconeguts, que podem dir que ara, que ja serà un èxit, perquè ja portem 150 entrades venudes, per tant,
ostres,
falten encara molts dies, per tant, ja podem dir ara que aquesta última obra serà molt concorreguda.
Clar, jo el que m'agradaria preguntar també una mica és, a l'hora d'escollir les propostes que formen part d'aquesta mostra de teatre amateur, com les escolliu? Perquè, esclar, sí que estem parlant, doncs, que per exemple venen d'Arbúcies, venen de Bescanó, però també tenim aquí veïns, que són de la Bisbal d'Empordà, que venen a cursar a fer aquesta, doncs, aquesta petita mostra de teatre, que al final no són companyies professionals, sinó que són persones doncs, de peu de carrer que porten aquestes obres de teatre, doncs, en aquests petits municipis. Clar, no ho sé com ho escolliu des de l'Ajuntament.
Des de l'àrea de cultura mirem, sobretot tenim una cosa en ment, que volem que siguin obres de comèdia, perquè volem que la gent que ve, doncs, estigui una hora i mitja desconnectant del dia a dia i poder riure molta estona. Per exemple, et posaré un cas que ens va passar dissabte passat, sí. Que una veïna del poble, quan va acabar l'obra, ens va dir necessitava això, no? Necessitava una hora de riure, perquè va ser molt guai dissabte, i necessitava una hora i quart per riure i desconnectar, no? del dia a dia. Per tant, nosaltres una de les coses que tenim és que volem que siguin obres per riure, que la gent surti d'allà amb un somriure i que tingui ganes de tornar. Després, com fem la tria? Doncs bé, hi ha companyies com la que vam tenir dissabte passat, que ja ens ve cada any, per tant, sabem que el que ens porten encaixarà amb el públic que tenim nosaltres, i la resta, doncs, francament, ho preguntem, dir quin tipus d'obra fan, i si ens encaixa, doncs, els agafem, i si no, doncs, seguim buscant altres obres.
Mm-hmm. Perquè, és clar, vull dir, quantes obres es van venir a contactar amb vosaltres? Va ser al revés, això, que les vau buscar? Clar, no sé si, per exemple, alguna companyia ha dit ostres, doncs, hi ha aquesta mostra de teatre amateur, ens presentem, mm-hmm, a veure si els hi encaixa la proposta.
Mira, això ve des de la Diputació de Girona, mm-hmm, estan fent una campanya de teatre amateur, que ells fan aquesta tria de, no recordo el nombre de companyies que trien, i després nosaltres des d'allà podem agafar les companyies que més ens interessin. Per tant, ja hi ha un filtre que passen les companyies a l'hora de poder-los contractar a nosaltres. Però sí, a vegades sí que hi ha companyies que diuen, ostres, sé que feu aquesta mostra al MAS, doncs per què no mirem de buscar un dia per poder-ho fer? Sí, la veritat és que tenim sort que nosaltres també busquem, però també les companyies també ens venen a trobar.
Mm-hmm. I també volia destacar que això molts cops en municipis una mica més grans no passa, que és que també durant la mostra de teatre amateur també hi participen els més petits del municipi amb diversos esquetxos. Clar, per què els voleu implicar en aquest esdeveniment i com s'ho prenen els joves del poble?
Mira, això és una iniciativa. Nosaltres al setembre passat l'Ajuntament va apostar per crear una escola de teatre que enguany està cursant el primer curs, i sempre intentem que cada activitat que es fa al municipi hi hagi una mica de relació amb l'escola de teatre, i aquesta mostra ens ha anat de perles perquè ells puguin fer un petit tastet al principi de tot, mm-hmm, que l'adapten, que està molt bé perquè l'adapten a l'obra que hi haurà aquell dia, no?
Mm-hmm.
I la veritat és que són 10 minuts que ells mostren el que estan treballant, però relacionat amb la mostra de teatre, que la veritat és que és un encert i fa que, no, que aquest jovent o aquesta mainada doncs vegin després l'obra i vegin cap allà on volen encarar ells, al món del teatre amateur.
Mm-hmm. Clar, també m'agradaria preguntar, aquesta escola de teatre com està funcionant? Vull dir, clar, és una proposta que va néixer fa relativament poc, ha tingut èxit al municipi, i si és així, doncs pensen estendre-la una mica més?
Mira, l'escola de teatre s'està obrint dos dies, els dimarts i dijous, mm-hmm, està tot ple. La veritat és que els diferents cursos que hi ha de diferents edats estan tots plens. I la veritat és que jo crec que ha estat un èxit. En teoria esperem que la cosa continuï endavant el proper curs, i aquí sí que hi ha una mena de conveni amb el que és l'Escola de Teatre La Palpuda, que és una companyia, i estem en converses per mirar de cas a l'any que ve continuar i fer aquest canvi de sinergies, podríem dir, de coses per poder fer al municipi per donar a conèixer encara més el que és l'escola de teatre.
Mm-hmm.
I el meu somni, perdona, sí, que et talli, no, sempre és que d'aquesta escola, doncs, un any pugui sortir una obra que es pugui presentar, doncs, a el que és la mostra que fem nosaltres el mes de març, mm-hmm, a cursar.
Doncs esperem que així sigui. Jo, per acabar, doncs, aquesta entrevista, m'agradaria preguntar-li per què és important oferir propostes d'aquest tipus a la mostra de teatre amateur o també a aquesta escola de teatre en un municipi com és Corçà. Quins beneficis té per la població?
Mira, com a l'equip de govern, i ara perdona que faci una mica de política,
no,
però l'aposta que fem molt clarament, Corçà aposta molt per la cultura. La veritat és que a nivell de pressupost, doncs, no estem molt contents perquè mirem de que el pressupost que tenim doncs el puguem adaptar al màxim a lo que és la cultura. Important el teatre amateur. El teatre amateur és molt important. És molt important que les companyies que estan treballant setmana a setmana dintre dels seus locals de cada poble puguin ensenyar el que estan fent. I també és molt important que el públic rebi aquest humor o aquest treball, perquè al final són persones, no?, que durant la setmana alguns estan jubilats, d'altres treballen, d'altres estudien, són gent de carrer, que deies tu, i la veritat és que és molt gratificant doncs veure aquest intercanvi. Jo quan veig, no, la sala que deia abans, que estem sempre als voltants de 150-200 persones, que tothom s'ho passa bé, la veritat és que és la millor medicina que pot haver-hi per al cos humà, no? I crec que la cultura, i si podem, no, podem ajuntar doncs, els artistes que hi ha sobre l'escenari, el públic que ens ve a participar cada dissabte, i a més hi podem afegir doncs, nous talents que potser sortiran de l'escola de teatre, doncs al final és un triangle que la veritat per un poble de 1.300 habitants doncs podem estar més que orgullosos.
Doncs deixem això apuntat. També convidem a les persones que ens estiguin escoltant a visitar aquesta mostra de teatre. Crec que per l'obra que ve el dissabte que ve encara queden unes quantes entrades, però per la que és d'aquí a dues setmanes, que és aquesta obra que fan els companys de la Bisbal, qui vulgui entrades haurà de córrer una mica més, no?
Correcte, hi ha entrades pels dos llocs i no s'acabaran perquè la sala, com et deia abans, és molt gran i la podem anar
ampliant una mica
a mesura que anem creixent. Sí que és veritat, i m'agradaria dir-ho, que aquest any fem 10 anys de la mostra, i si ens posem nostàlgics hem de pensar que el primer any heu de pensar que érem 30 persones de públic. Per tant, que avui dia, el 2024, siguem ja quasi 200 persones, crec que aquí és una feina que s'ha fet des de l'àrea de cultura a nivell de la Yolanda, que és la tècnica, i tots els regidors que hi hem estat treballant, tota la part tècnica que ens ajuda a adaptar totes les obres, a les companyies, al públic. Vull dir que a darrere hi ha una feinada de 10 anys que s'està veient el fruit, que és que la gent té ganes i bé.
Doncs esperem que aquesta mostra de teatre amateur de cursa segueixi per molts anys més, i també li volem donar les gràcies per aquests minuts al supermatí. Moltíssimes gràcies, senyor Josep Bofill.
Gràcies.
Que vagi
gràcies,
molt bé.
I bona feina.
Gràcies. Adéu, adéu.
Adéu.
I en esports comencem parlant de l'empat d'un del Palamós a l'estadi del Figueres. Els palamosins van obtenir un punt en el derbi empordanès, que es pot considerar un bon resultat. No oblidem que el Degà arribava al partit amb la necessitat de sumar 3 punts i sortir de la zona de descens, però al davant tenien un Figueres que també volia continuar a la part alta de la taula, Sergi.
La situació de tots dos equips a la Lliga Elite és ben diferent. El Palamós, com a penúltim classificat, i el Figueres amb l'objectiu de no perdre de vista els dos primers classificats. Els locals es van avançar amb un gol de Pep Vergara en el minut 39 i a la segona part Garriga va aconseguir la igualada en el 57. El Palamós, malgrat aquest punt aconseguit, fa 6 jornades que no guanya i continua en zona de descens amb 21 punts. La setmana vinent, els blavigrocs rebran l'Horta al municipal de Palamós.
Doncs esperem que puguin corregir aquesta situació i situar-se una mica més alt en aquesta taula de la Lliga Elite. Aquest cap de setmana també hem de destacar que s'ha disputat la jornada 22 de Segona Catalana de Futbol. Comencem parlant de la contundent victòria del Torroella en el derbi davant del Palafrugell.
Els torroellencs es van imposar per un clar 4-0 i se situen segons a un sol punt del Juventus Lloret, que té un partit menys. El Palafrugell continua com a desè classificat.
I l'Atlètic Bisbalenc perd davant del Marca de l'Am.
Els bisbalencs cauen al camp de l'equip figuerenc i veuen com Empuriabrava Castelló i Bellcaire, que van empatar entre ells, se situen amb els mateixos 16 punts en un triple empat a la cua de la classificació.
I el Bellcaire, com dèiem, empata al camp de l'Empuriabrava Castelló.
Un empat a un gol que no beneficia cap dels dos equips en la seva lluita per sortir de la zona perillosa, però almenys els fa atrapar l'Atlètic Bisbalenc en la classificació.
I l'ADE Sauleda ha reforçat la seva plantilla amb la incorporació de Mohamed Zayoum Roni, buscant mantenir el lideratge del primer grup de la tercera catalana. Les últimes setmanes han guanyat, però venien de jornades amb empats i derrotes que els havien fet reduir aquest avantatge en la classificació. Ara són líders amb 44 punts, 6 de marge. El passat cap de setmana van guanyar 1-3 contra el Mont-ras i el Sant Pere Pescador 0-1 amb el Bàscara. Què més en sabem, Ferran?
Mohamed Zayoum jugava al Bellcaire, però va formar-se als equips base del Futbol Club Palafrugell. Fins i tot va jugar unes temporades al primer equip blanquinegre.
I vaig estar al primer equip, crec que 4 o 5 temporades, i al Bellcaire vaig estar també 2 o 3, i ara aquí a la Sauleda, acabant aquesta mitja temporada.
Zayoum té 25 anys i viu a la Sauleda. Explica que li feia il·lusió jugar a l'equip que ha vist des de petit i en les jornades que hi porta ha marcat ja 6 gols. Destaca que la Sauleda té una bona plantilla i confia que pujaran de categoria.
Sí, clar, home, clar que em veig pujant i tornant a guanyar la Lliga. És que si no, no estaríem aquí. Jo crec que és algo obvi que tots volem i espero que aconseguim. I la segona catalana, bueno, ja veurem, espero que sí.
Considera que hi pot aportar gols i experiència.
I en bàsquet, una nova victòria del Bisbal Bàsquet, aquest cop amb més patiment. Els bisbalencs es van mostrar desconeguts a la primera part davant d'un club de bàsquet octavos molt incisiu, però a la represa van ser capaços de remuntar i acabar guanyant per 73 a 77, Sergi.
L'equip de la Bisbal d'Empordà continuarà una setmana més liderant la classificació de la Lliga EVA, malgrat haver patit a Saragossa. Ja són 21 partits guanyats de 22 i els de Carles Rofes no volen deixar escapar la primera plaça abans dels play-offs.
I pel que fa a l'hoquei patins, el club hoquei Palafrugell perd la pista del Barça Atlètic. La derrota dels palafrugellencs a aquesta pista suposa també perdre la tercera plaça. El Simari Igualada és qui ara ocupa aquesta posició, aprofitant que el Palafrugell va ser derrotat per 2-1.
Una derrota que complica les aspiracions del Palafrugell, que veu com el Taradell, el mateix Barça Atlètic i l'Alcobendas s'acosten perillosament al seu quart lloc a l'hoquei Lliga Plata.
I abans de continuar amb l'informatiu i acabar amb aquesta secció de llibres, escoltem una mica de música amb els Figaflowers i 4 Quissos.
Vull que m'ensenyis a ballar, que no en sé com va dir Bad Bunny. I que no em faci mal tampoc si pot ser, com va dir el Bani. Cada etapa tu s'ho semblem uns inapets, però no hi ha qui pari. Que ja fa rato que tots em buquem, com l'Eva i el Wally. Tem com la dama i el vagabundo, tímidament ho desig profundo. Que ens acotem i sentim el bum-bum, a tal latín i sembla que el perfum. I em diu que li encanta anar al meu llavi. I ja li dic de morir-se perquè el previst. I cauen 4 quissos i no són suficient. 4 quissos, ens estem coneixent. 4 quissos, com dos quissos content. 4 quissos, mitjançant el facteig. 4 quissos i no són suficient. 4 quissos, ens estem coneixent. 4 quissos, com dos quissos content. 4 quissos, 4 quissos. Primer quiss, segon quiss, tercer quiss. Arriba el quart i en dirigim al seu pis. I a la porteria el penalti està aquí. I una despedida que el dos em deixa trist. Sopra de descaro. Digo a la que passi el taxi el paro. Pel camí em susurra per l'enguarro. I jo flipo tant que em vola el terro. Per l'autopista derrapant com el Vin Diesel. Tornant com Hansel i Gretel. Perdo per les teves esses. Com un turista. No todos los meses, como bella por fin, mes, mes, y salen pañal los lentes. Y como.
I com cada dilluns, tenim a la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucuta amb nosaltres. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha començat la setmana?
De moment, molt bé.
Molt bé, molt bé,
de
ho celebrem.
Moment, estoneta que sóc a la llibreria, a més m'he pogut agafar aquella estona agradable que no hi ha ningú,
oh, per pianes sí.
Avall, i poses una mica d'ordre sense... sense
sí, exacte.
Tenir... Sí, doncs això.
Això, eh?
Sí.
Què tal, vosaltres? Bé, comencem la setmana, que fa un sol espaterrant en comparació amb aquest cap de setmana. I no ho sé, quin llibre ens recomanes per llegir per si tornem a viure un cap de setmana d'aquests doncs amb molta pluja?
La veritat és que us en recomanaré un de curtet, que normalment quan estem parlant de pluja podríem haver parlat doncs de Guerra i Pau i...
Mira, justament és el que estic llegint ara mateix, de debò, eh?
La nova edició traduïda directament del rus, eh? La de 1984, o que és amb dos volums, o no?
És que, vull dir, vaig a llibreries de segona mà i ara mateix no et sabria dir quina edició tinc. Ara mateix no t'ho sabria dir.
No, si és de segona mà no tens pas aquesta. No, és que semblaria...
Ui.
No t'ho puc assegurar, eh?
Mm-hmm.
Però perquè no ho he... O sigui, ho he sentit, però no ho he investigat.
Mm-hmm.
Que moltes de les obres europees o americanes del segle passat no eren traduïdes directament de la llengua original al català o al castellà.
Eren retraduïdes, no?
Sinó que eren traduïdes de l'anglès. Mm. I llavors bastantes obres tenen no una, sinó dues traduccions pel mig. Llavors, diria... Pensava que l'edició que havia fet, edicions de 1984, amb aquests dos volums, era precisament aquesta qüestió de dir una revisió i una nova traducció al català directa del rus.
Clar.
Sense menystenir les altres, eh? Vull dir,
però
no
això...
voldria ara dir una cosa que una sigui millor que l'altra,
no,
però
exacte.
Bueno, que en aquest cas és això. L'última traducció que s'ha fet al català directe del rus de Guerra i Pau.
Mm-hmm. Home, jo, si es pot llegir un llibre, doncs, amb només una traducció feta, en 5, 9, 2, millor.
Exacte.
La veritat, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Això va a gustos, però a mi, sempre si puc, intento llegir en la llengua de l'autor, quan només possible, per desconeixement, com per exemple seria el rus, no tinc el plaer d'haver après rus, doncs intento fer aquest exercici.
Doncs mira, el que us vull recomanar és el llibre que aquest any ha guanyat el Premi de Novel·la Curta Just Maria Casero. No, Manel Casero. Perdona, perquè és que no és...
Hi ha molts de premis.
És que la M sempre em porta confusió, saps? I com que, bueno, acostumen... A ser Maries, les Emes, doncs la Mercè Saurina, una autora de gironina i professora de llengua i literatures clàssiques, va guanyar el Casero aquest any amb la novel·la Fugint dels camps de blat. És una obra que vaig fer una d'aquestes coses que penso que cada vegada faré més, que és com que tenia molta roba per rentar i després de les pluges i feia un parell de caps de setmana que no podia posar rentadora, me'n vaig anar a una bugaderia industrial que hi ha aquí a Tarrolla i me'n vaig emportar el llibre primer. Vaig pensar, bueno, a veure què tal, i donar una ullada. A més, a la Mercè Saurina la coneixem molt, aquí al Cucut, i em feia moltíssima il·lusió que hagués guanyat el premi. Volíem, bueno, doncs ja estar ben assabentats de com era aquesta obra. El cas és que mentre les màquines anaven fent, em vaig gairebé polir la novel·la, perquè és de 165 pàgines.
Això és un moment,
vaig començar allà, que vaig estar-hi bastanta estoneta i ja et dic, bueno, fins a la tarda, que sí que la vaig acabar havent dinat, però és que no... Primera, que no podia deixar... perquè evidentment, com una bona professional, la Mercè ha deixat pel final l'explicació de per què la família, o sigui, aquí sabem que hi ha hagut un accident, i ja sabem que va morir un nen petit, 6-7 anys, i llavors que ha sigut, vull dir, un accident de carrer, un accident jugant, mal, i fins a l'últim capítol no sabem exactament què ha passat, però anem veient com, evidentment, això ha afectat a tota la família, sobretot el personatge principal, que és la germana que estava a càrrec d'aquest nen, i que ha hagut de posar quilòmetres del seu poble a la seva vida d'adulta perquè tot l'entorn li feia recordar constantment doncs el seu germà i el que havia passat. Llavors ella se'n va a Noruega, treballa a Noruega, allà es construeix una vida que evidentment quan potser no pots enfrontar el dolor del passat o no has tancat del tot o treballat una ferida, potser no et deixa en pau. I bé, en el moment en què ha de tornar, perquè la seva mare ja és una dona gran i està a punt de morir i es ve acomiadar, doncs ha de tancar aquest cercle, que és quan els lectors tanquem la novel·la i veiem què és el que ha passat. És d'una bellesa constant, o sigui, la novel·la està molt ben, com us diria, molt ben construïda, mm-hmm. perquè gairebé, vull dir, els capítols són molt curts, però a més tenen el nom, tenen noms de mica com de coses que et poden passar amb un avió, o sigui, hi ha un capítol que es diu Turbulències, n'hi ha un altre que es diu Esquivant una tempesta, un altre que es diu, bueno, Enlairament, està clar, Aterratge forçós, sí. Doncs els capítols tenen aquest nom. Uh-huh. La novel·la té unes quatre parts, però és que, diguem-ho així, semblaria llarga, i us asseguro que és una novel·la que es llegeix
en una tarda, fent, no?
En una tarda, però és que més ho aconsellaríem, saps? Que potser qui la vulgui agafar no pensi, bueno, mira, com que és curta, llegiré poc ratet.
Això,
jo crec que
sí.
Es mereix una mica allò com una pel·lícula, saps? Mirar-la uh-huh. sencera.
Home, sí.
I no deixar-la, sí que es pot deixar reposar, però és que no cal, perquè tant la llengua, l'estil, la bellesa, el que t'està explicant, uh-huh. l'empatia que agafes amb els personatges, tota l'obra es mereix aquesta estona dedicada a diari,
me'n llegiré sí.
la novel·la de la Saurina, una mica ja, aquest consell que donem avui a tots els lectors de Ràdio Capital, uh-huh. que feu el Fugint del Camps de Blat, que no sé si ho he dit, el títol,
sí.
que és una meravella,
uh-huh.
Fugint dels Camps de Blat, i regaleu-vos una tarda de plaer d'una molt bona novel·la.
Mm-hmm. I més ara que venen actes importants com el Berenar Literari, que
sí,
aquí ja
en
tenim moltes ganes, sé que en parlem cada setmana, però
sí.
ja tenim ganes de conèixer els autors, tenim ganes de
ja
conèixer-ho
serà.
Tot.
Ja serà aquí la Mercè, ja serà aquí, espero que en dediqui molts, perquè
mm-hmm.
és un llibre que a més no té edat per llegir-se, vull dir que
això està molt
a una
bé.
Persona jove que ja sigui lectora i que tingui, bueno, pues, inquietuds, que no estiguem parlant de llegir, o sigui, que ja hagi passat aquell procés de les col·leccions o dels llibres que són sèries, o bé li agradi tot, vull dir, perquè a més llegir un estil no va en detriment d'un altre, al contrari, vull dir, una persona lectora pot ser molt lectora de moltes diversitats d'estils de literatura, doncs, bueno, nosaltres el que hem vist és que amb aquesta novel·la nosaltres la podrem recomanar a moltes edats i molts estils, o sigui, des d'una persona jove, 14-15 anys, que li agradi llegir, fins a la persona més gran que encara llegeixi i que li vingui de gust una bona història.
Mm-hmm. Doncs assaborirem aquesta bona història i esperem trobar-nos a l'autora en aquest berenar literari que es farà d'aquí poc, el Dijous Sant. No sé si
sí.
podem tornar a recordar el títol,
sí,
també
sí.
l'editorial.
Sí, mira, l'autora és Mercè Saurina, el títol Fugint dels Camps de Blat, i l'editorial Empúries, que és l'encarregada de publicar cada any el Premi Casero.
Mm-hmm. Clar, recordem que té aquest premi, doncs, que li dona doncs, també aquest puntet més interessant, doncs ja ho era, i a més amb el premi encara més.
Sí, el donen a la llibreria 22 de Girona, mm-hmm. i fa molts anys que s'atorga el Premi Casero, i ha anat agafant, bueno, molt de prestigi gràcies als originals que s'hi han presentat i a l'encert del jurat de trobar-los.
Que a vegades això...
Molt bon premi.
Sí, a vegades això costa de trobar aquest jurat, doncs, que doni aquests premis. amb saviesa, no? Potser.
ha d'anar tot alhora, Vull dir que els originals siguin de l'estil del que ara tenim a les mans, i bé, i que el jurat tingui l'encert o la sort de detectar-los, trobar-los i poder-los premiar.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria Teresa Calabús, per aquesta recomanació per començar la setmana sempre amb bon peu, i esperem amb moltes ganes doncs, la que veurem la setmana que ve. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que bon vagi dia. Molt bé. Adéu, adéu.
Adéu-siau. Adéu.
Temps de dilluns, amb una primera meitat del dia amb més sol i alguns intervals de núvols poc abundants. Amb el pas de les hores arribaran nuvolades més compactes que poden deixar algun ruixat d'abast local entre migdia i tarda. En general, amb quantitats entre minces i poc abundants, si bé localment poden anar acompanyades de tempesta. La temperatura màxima no passarà dels 16 graus avui i demà i especialment dimecres puja la temperatura diurna amb temps més assolellat.
Doncs veurem a qui li toca agafar el paraigües avui a la tarda i també doncs, aquesta posada lleu de les temperatures durant aquests propers dies. Nosaltres ens acomiadem aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també doncs, estem en emissió a Ràdio Bisbal. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí i ens retrobem demà a la 8 com cada dia. Adeu, adeu.